eleccions municipals. Conegui els candidats.
Amb la vista posada a les eleccions municipals d'aquest 28 de maig, avui fem una nova edició de Conegui els candidats. Una nova candidatura a Valens i el seu cap de llista, Josep Gavarra. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets aquí per conèixer-te tu i també conèixer aquesta nova candidatura. Ja ets conegut perquè ja has estat regidor de l'Ajuntament, en aquest cas, doncs, al capdavant d'una nova iniciativa com Valens. Parla'ns en primer lloc de qui és Josep Gavarra.
Bé, Josep Gavarra és un ripolletenc de 62 anys. Soc fill de pares i avis i besavis i rebesavis de Ripollet. I aquells que tinguin certa edat, doncs em coneixen com el de Can Fargues, i els que tinguin una mica menys d'edat, doncs soc fill de l'Amèlia, perquè ma mare tenia un comerç a aquesta ciutat i ens hi havia una persona doncs molt coneguda, no? Però bé, soc un ripolletenc més, de 62 anys, pare de dos fills, i que viu i treballa en la població.
El teu ofici?
Soc advocat.
Molt bé. Doncs ja sabem qui ets, i en aquest cas volem saber qui és Valens.
Valens és un partit d'àmbit liberal, és un polític que defensa els pilars fonamentals, són la llibertat individual, la seguretat. I bé, ens presentem com un partit que se sent tant espanyol com català, d'àmbit estrictament català, el nostre àmbit d'actuació és Catalunya, i bé, és un partit que neix amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb ganes doncs, de ser decisius a les institucions de Catalunya.
Vens de Ciutadans, què té de Ciutadans Valents?
Bé, té l'esperit liberal. Ciutadans era un partit que més aviat d'ideologia més socialdemòcrata. Valents és un partit d'àmbit més liberal. I bé, podem dir, per aquelles persones que s'ho mirin amb lupa, que ideològicament és un partit molt similar a Ciutadans, en molts dels aspectes que polítics que defensa, i que ens sentim plenament còmodes. La prova està doncs, que moltíssima gent, un sector molt ampli de persones que militaven i treballaven a Ciutadans, doncs avui dia s'han integrat molts d'ells al projecte de Valents de l'Eva Parera.
S'assemblaran, però ho has deixat.
Sí, ho he deixat perquè el projecte estava esgotat. Era un projecte que no tenia direcció política. Els nostres caps doncs no hi havia unanimitat a l'hora de defensar certs postulats. Per tant, el partit estava en una situació de via morta. I bé, tothom és lliure de fer el que vulgui. Ells es segueixen presentant en segons quins municipis. A la ciutat de Barcelona es continuen presentant. Però som molts els que vam pensar que el projecte estava esgotat i que necessitàvem treballar amb altres vies i amb altres solucions.
Vas tenir fins a 3 regidors, en canvi ara ni es presenten. Com ho veus?
Bé, això en tot cas els hi pertoca dir-ho amb ells. Jo no faré llenya de l'arbre caigut, però us he dit que era un projecte esgotat i el fet de no presentar-se a Ripollet doncs marca molt de les seves decisions.
Tornem a Valens. Què és per Valens els ajuntaments?
Els ajuntaments són les institucions a peu de carrer, és la institució més primària que hi ha a l'abast dels ciutadans i és allà on es pot començar doncs, a fer política del dia a dia. No? Per què? Doncs perquè és l'administració més propera al ciutadà, aquella que pot escoltar de primera mà els problemes reals de la gent i on a partir d'aquests ajuntaments doncs, es poden traslladar peticions i fins i tot actuacions polítiques amb altres institucions de Catalunya, no? Com pot ser la Generalitat o fins i tot el govern de l'Estat espanyol.
I què és per Valens l'Ajuntament de Ripollet? Com jutges com funciona?
Bé, l'Ajuntament de Ripollet és un ajuntament, com tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb unes peculiaritats i unes problemàtiques molt similars, i que el fet de que ha estat dirigit per partits d'esquerres, i concretament portem dues legislatures amb governs de Decidim, doncs han fet una petja important amb aspectes que nosaltres no podem defensar. S'ha donat molta importància a certes qüestions i d'altres considerem que el govern de Decidim les ha abandonat i que quan estaven a l'oposició per ells eren pal de paller i que quan han governat doncs, no s'hi han posat ben bé de perfil.
Venim d'una etapa de 8 anys de Decidim, abans doncs, 2 dècades socialistes. Com ho veus? De fet, tu has participat en alguna etapa d'aquests governs, fins i tot formant part d'alguna coalició, doncs l'evolució sobre com s'ha fet i s'ha desenvolupat Ripollet de la mà d'aquests partits.
Bé, comparar els dos models que han governat Ripollet els últims 20 anys és realment difícil, perquè s'ha de comparar cadascú en el seu marc marc temporal, no té res a veure els temps d'en Carles Ferrer, on a Ripollet hi havia moltíssimes qüestions per fer, sobretot urbanístiques, amb el que s'ha trobat decidint les últimes dues legislatures. Comparar-ho és complicat. Sí que és cert que s'han fet coses positives i s'han fet coses negatives. El més significatiu per mi és que dues legislatures de govern de Decidim s'han pogut donar compte de que no és el mateix predicar des de l'oposició que predicar des del govern municipal. I moltes qüestions que per ells eren molt importants quan estaven a l'oposició, el soterrament de l'autopista, l'ecoparc i un reguitzell d'altres propostes que eren motiu d'anar als plens i protestar, doncs quan ells han governat s'hi han posat bastant de perfil.
També volem preguntar-te sobre un tema molt recent. Decidim, socialistes i Junts han donat suport a una iniciativa d'Esquerra, un pacte antifeixista. Vosaltres no us hi heu sumat. Què opines?
No, no ens hi hem sumat, no perquè no estem d'acord amb el tema antifeixista, ja hi podíem estar en quant al fons, segurament hi estem d'acord, però a la forma no. Pensem que sumar-nos a aquest tipus de pactes és donar-li ales a aquells que precisament volem evitar, no? I per no donar-los més publicitat, nosaltres no entrarem en aquest joc.
Venim de molts anys de moviment polític relacionat amb el procés, amb l'independentisme. Com creus que ha afectat a Ripollet?
Bé, Ripollet, vull deixar clar que no és un partit independent, o sigui, no és un poble independentista. Vull dir, tothom té plena llibertat de pensar el que vulgui i aquells que poden defensar la independència de Catalunya realment existeixen, estan allà i fan el seu discurs. Però Ripollet en si, com a població, no és un poble independentista i la prova està doncs, que en unes eleccions al Parlament de Catalunya de fa no recordo quants anys, però una opció que va guanyar va ser precisament la de Ciutadans. No? Va ser vencedora a totes i cadascuna de les taules de les meses electorals de tots els col·legis de Ripollet. Per tant, amb la legitimitat que cadascú té de defensar els seus postulats, puc dir que Ripollet no és un poble independentista.
Una altra polèmica, Ripollet Limpio i Digno, és una candidatura, una plataforma que finalment sí que accedirà, podrà presentar-se a les eleccions municipals. De fet, han estat a punt de no, perquè hi havia alguns problemes amb la seva constitució. S'ha acusat doncs, que alguns partits o algun partit els va impugnar. Es va dir que eren els socialistes. Tu has dit que no, que tu també has participat d'això. Explica'ns.
Bé, jo el que volia és aprofitar per aclarir una miqueta les qüestions, perquè així evitaríem segurament doncs, arribar als insults personals i als atacs que hi ha hagut aquests darrers dies. Ripollet Limpedic, no, jo els felicito perquè puguin haver arribat on han estat. Tothom té dret i és perfectament lliure de presentar-se a les eleccions. Ara bé, tothom ha de complir les regles del joc que ens han establert a tothom. Ningú va impugnar la seva candidatura. En els processos electorals hi ha diverses maneres d'accedir a la Junta Electoral. La qüestió ve no d'una impugnació, sinó que ve d'una petició de revisió d'ofici per part de la Junta Electoral. Aquesta petició de revisió, és cert, la vaig signar jo en nom de Valens, perquè sóc el representant davant la Junta Electoral de Sabadell del meu partit, i per tant no només he presentat aquesta petició de revisió, sinó que he presentat impugnacions de Barberà, de Sabadell, de Cerdanyola. Impugnacions, no estic parlant. He presentat més de 30 escaig escrits per qüestions que afecten doncs, a la legislació electoral i que els partits tenen ple dret a manifestar allò que creuen que no compleix la normativa, no? En aquest cas, no va ser una impugnació, va ser una petició de revisió d'ofici. La pròpia Junta Electoral se li va demanar una revisió d'ofici perquè hi havia persones que a peu de carrer i en reunions d'àmbit polític es manifestava de que les signatures no havien estat les correctes i l'únic que vam fer és demanar, sisplau, a la Junta Electoral que fes una revisió per si aquest fet podia ser veritat o no. Però és la pròpia Junta Electoral la que revisa d'ofici aquesta circumstància, la que veu que no es donen els requisits i la que pren la determinació de no donar com a proclamada la candidatura. I a partir d'aquí s'inicia doncs, un seguit d'actuacions que tothom hi té perfectament dret davant la jurisdicció contenciosa administrativa que finalment els ha donat la raó i que s'ha acoplat a la normativa vigent i que la qual cosa en congratula.
També s'havia dit que si havien estat juntament socialistes i valents, però que valents és qui havia firmat, és correcte?
No, escolteu, jo desconec el que puguin fer els altres. L'única persona que pot actuar davant la Junta Electoral de Sabadell és el representant que cada partit té nomenat. Desconec qui és el representant a la Junta Electoral de Sabadell, del Partit Socialista o d'Esquerra Republicana. Pot ser algú de Sabadell, de Badia, escolteu, de tot el Vallès Occidental. Dóna circumstància que el Vallès Occidental, Vallès-Sabadell, el representant de Valens sóc jo. És a dir, tots els escrits de Valens han d'anar assignats per mi. Per tant, a mi em va tocar assumir aquesta papereta.
Podria haver també qui pensi que el fet de que alguna persona a Ripollet li pugui dir no destacada, que abans havia estat a Ciutadans, doncs que hagués pogut haver alguna enemistat d'aquí pel mig?
No, en absolut. Vull dir, cadascú és lliure d'anar allà on vulgui i aquells que creuen que defensar un projecte d'aquí 4 anys poden anar amb una altra opció, escolteu, tothom té dret a poder-se postular i bé, i ens medirem el dia 28 i allà sabrem qui és la veu del poble.
Hi haurà moltes opcions, 9 en total.
Sí.
Com vaticines tu aquesta possible dispersió del vot, els resultats que pot tenir?
Bé, jo sempre manifesto una qüestió. Els que coneixem bé el funcionament de la llei d'ON, el repartiment dels escons o de la representativitat, sabem que hi ha variables que se'ns escapen de les mans als polítics, que a més la participació, que és una variable que fa que el repartiment sigui o d'una manera o d'una altra. O escolteu, jo porto molts anys a l'Ajuntament de Ripollet i recordo, no em feu dir quina legislatura era, però una legislatura on jo era el candidat de Convergència i Unió, que venia de tenir 4 regidors, i vam passar a la propera legislatura havent tret quasi 500 vots més perdent un regidor. Per què? Doncs perquè va haver una participació altíssima en aquells comicis, no? I aquesta és una variable que pot fer que els resultats siguin d'una manera o d'una altra. Escolteu, serà molt important que la participació, i tant de bo sigui la màxima possible, pugui donar uns excel·lents resultats. Sí que és cert que quanta més participació, més beneficiats surten els partits majoritaris.
Darrerament, doncs, ha hagut, també perquè estem ja quasi en campanya, però juntament amb la polèmica relacionada amb el porta a porta, sobretot a les xarxes, moltes queixes, moltes crítiques. Consideres tu que la gent està descontenta?
Jo vaig vaticinar, ho he dit diverses vegades en el decurs de diverses entrevistes, no? I he estat pioner amb la defensa de sempre del no al porta a porta, i de fet ho portem com un pilar nostre en el programa electoral, i sóc el primer que manifesto, i ho he dit diverses vegades, però ho torno a repetir perquè aquell que tingui dubtes. Si el dia 28 el govern de Decidim treu una majoria absoluta, el senyor Josep Gavarra guardarà l'armari per sempre el no al porta a porta. I em dedicaré a altres qüestions i em dedicaré a defensar altres històries, però repeteixo, una majoria absoluta de qui ha defensat el porta a porta em donaria pues, perquè Ripollet realment vol això i jo no em tornaria a parlar mai més.
Parlem del vostre programa, no hem parlat encara. Quines són les vostres principals propostes?
Bé, nosaltres portem 4 potes fonamentals en el nostre programa, com són les infraestructures, la neteja del poble, la mobilitat i la seguretat. Infraestructures, en portem 2 estrella, que les hem defensat al llarg d'aquestes 2 setmanes que ja portem fent rodes de premsa, com són el tema del mercat municipal, com una eina o com un motor que és el que s'ha de fer servir per regenerar tot el centre de la població, i proposem que el mercat ha quedat obsolet i que s'ha de fer un mercat nou, és a dir, s'ha d'ensorrar, fer un projecte nou del que volem, del pàrquing, del mercat, i un canvi d'usos en el seu destí, no? És a dir, un lloc atractiu perquè la gent pugui vindre a comprar amb tranquil·litat, a aparcar el seu cotxe, i fins i tot que hi hagi restauració i que hi hagi, pues, com en altres mercats que hi ha a Catalunya, el mercat de la Concepció és un exemple, però a Sant Cugat també en tenen un, que és el mercat de Pere Sant, l'antic mercat de Sant Cugat, on a banda de comprar producte, la gent doncs, es pot assentar en una taula i a fer degustacions, sopars, dinars, el que vulgui. No? Això té que ser l'eina que regeneri el centre comercial de Ripollet. L'altra proposta que portem en quant a infraestructures, és una proposta que ja l'havíem defensat anys enrere, que és la destinació del celler cooperatiu com una escola oficial d'idiomes, que seria un servei que donaria cobertura doncs, a les poblacions de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, i que tindríem una oferta pública d'ensenyament de llengües, que en aquests moments tota l'oferta que tenim al municipi és privada, ningú en parla d'això, no? I considero que és important que hi hagi una oferta pública d'ensenyament d'idiomes. Això en quant a infraestructures. Neteja, bé, volem que els nostres parcs siguin nets, que estiguin vigilats, per això demanem la creació de la figura del vigilant dels parcs, i que no sigui un focus d'on quatre impresentables hi facin les seves festes a les nits i els deixin malmesos i bruts, no? La mobilitat és important per nosaltres, la rotació del sistema d'aparcament a la població, en el poble. Volem importar el model que tenen a Cerdanyola del Vallès, com és les zones blaves d'aparcament gratuït i rotatori, que mitjançant una aplicació es pot portar a terme, i això dona molta mobilitat i rotació als vehicles, i sobretot definir espais d'estacionament i de circulació en el nostre poble perquè no sigui un veritable problema circular per Ripollet i accedir a certs barris de Ripollet. I el tema de la seguretat. Per nosaltres és important la seguretat, una col·laboració més estreta entre la policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra, ampliar la plantilla de la policia local i, sobretot, destinar recursos i amb la mesura que puguem evitar el moviment Ocupa Ripollet, que les darreres setmanes doncs, està marcant en certs barris una problemàtica important.
Doncs suposant que els resultats siguin uns altres els que tu deies en relació que pugui revalidar la majoria Decidim i que tingués algun paper clau important Valents, que és el primer que demanaries quan entris a l'Ajuntament?
Bé, tots sabeu que a partir del dia 28 s'obre un ampli ventall de veure quin ha estat els resultats. Si nosaltres tenim la sort de tindre representació, el primer pas és veure aquell que ha guanyat, la primera força política, quines possibilitats té de governar i amb qui. Evidentment, quan un partit té majoria absoluta, poca cosa hi ha a dir, és a dir, el que té majoria absoluta. De fet, aquesta última darrera legislatura, Decidim, ha tingut una majoria pràcticament absoluta, perquè ha comptat amb el vot inestimable del regidor no escrit que provenia d'Esquerra Republicana, i és clar, amb 11 regidors no necessites pactar ningú, pots portar a terme el teu programa sense masses necessitats de demanar ajuda a ningú. Si el que pretén governar Ripollet necessita l'ajuda de Valents, que entenc que la pregunta va per aquí, evidentment, doncs, damunt de la taula tindrà, el primer que tindrà amb el cistell, el primer que hi haurà és el tema de la recollida selectiva de residus, del porta a porta, serà el primer punt innegociable. I a partir d'aquí podem parlar del que vulgueu.
I ja per acabar, doncs, aprofita per argumentar el vot a favor de Valents i crec que t'has deixat el tema de la vostra proposta en relació al porta a porta, vull dir que seria el moment de dir-ho, sí. Que sempre has defensat doncs, que ho trauríeu clarament.
Sí, nosaltres defensem el nostre vot en el sentit de dir que si el ciutadà vol que realment el sistema de recollida selectiva porta a porta deixi de ser una realitat, el vot més significatiu és el vot a Valents. Per què? Perquè no estem subjectes a cap ni a cap partit de l'àrea metropolitana de Barcelona que ens doni instruccions i que ens digui què és el que hem de fer. El Partit Socialista Decidim estan hipotecats pels seus partits a l'àrea metropolitana de Barcelona i se'ls farà molt difícil revertir aquesta situació. El vot útil per anar en contra el porta a porta és el vot de Valents.
Doncs donem les gràcies a Josep Gavarra, cap de llista de Valents i a res, el dia 28 les urnes decidiran. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.